Bé, i comencem el nostre espai d'economia, com cada setmana, saludant a Julià Guimerà, economista, i per a parlar de diferents temes d'actualitat en matèria econòmica. Julià, bon dia.
Bon dia.
Bueno, anem a parlar en este programa, comentem també que la setmana que ve el nostre espai habitual d'economia és el dimarts, i el dimarts dia 19 és Sant Josep i és festiu, per tant, tindrem descans de la secció d'economia la setmana que ve, ja parlaríem amb Julià d'ací 15 dies, però avui anem a parlar del mercat laboral del mes de febrer, que ha tingut unes dades positives o quasi les millors dels últims 17 febrers, no? Podríem dir així, no?
17 anys, sí.
17 anys, sí. Mm-hmm.
Molt bé.
Conta-mos.
Bueno, no res, el segon mes de l'any s'ha comportat molt bé el mercat laboral. S'han creat 103.621 llocs de treball. És a dir, que, bueno, que això no havia passat des de podríem dir, abans de la crisi de la immobiliària, de la crisi financera de la burbuja immobiliària, que era del 2007. Espanya, bueno, en este cas arriba als 20,7 milions de treballadors afiliats i, bueno, per sectors, bueno, els que més han creat llocs de treball ha sigut educació i hostaleria. És a dir, l'atur ha baixat en 7.452 treballadors i, bueno, mos deixa l'atur també en una xifra bona, però no és de lo milloret encara, és 2,76 milions d'aturats. Respecte, bueno, encara tenim una xifra superior a abans de la crisi financera. És a dir, la qüestió és que, bueno, les oies preguntaran, bueno, se creen 103.000 llocs de treball i, en canvi, de l'atur només baixen 7.000 treballadors. Però, bueno, la qüestió és molt senzilla, és a dir, n'hi ha més gent que s'incorpora al mercat laboral, per estudiants que han acabat, gent que ja no s'havia apuntat i ara s'apunta, i, bueno, pues resulta que d'aquests 103.000 llocs de treball, la majoria no venen de l'atur, sinó només han vengut de l'atur 7.400. Això és una qüestió que sempre tindrem que analitzar. I aquest atur en Espanya és molt alt, quasi el doble de la mitja de la Unió Europea, o quasi el doble, i, bueno, pues és un cas per analitzar-lo. El que passa és que aquest mal endèmic sempre l'han tingut. Bueno, el mercat laboral, en este cas, si mirarem el que va passar a principis d'any, en gener, pues havia destruït 231.000 afiliats. El que passa és que, bueno, en febrer mos s'ha recuperat totalment. Però això és normal que el mes de gener destruïsca llocs de treball, pues perquè acabe la campanya de Nadal. Bueno, els 103.000 llocs de treball que han creat podrien dir que estan molt per damunt d'en febrer de l'any passat, que se van crear 88.000 llocs de treball. Bueno, i l'increment, com he comentat, és el major del mes de febrer pràcticament des d'abans de la crisi financera, d'abans del 2007. Les dades són molt positives. N'hi ha 20.708.382 afiliats a la Seguretat Social, 540.000 més que ho fa un any, que això està prou bé, i n'hi ha aturats 2.760.408 persones aturades, 151.000 menys que lo menos fa un any. Bueno, pues pràcticament és la millor dada des de fa 7 anys. Bueno, Espanya és el país que més creix de l'Eurozona en llocs de treball i pràcticament el que passa és que de la majoria de llocs de treball que se creen a l'Eurozona, per una tercera part són espanyols. El que n'hi ha que dir també és que el nostre atur està en el 11,7% de la població activa. La població activa, recordem sempre, que és la gent que vol treballar. És a dir, o bé que està treballant o bé que està en l'atur. La gent que no està en l'atur no se considera població activa perquè no vol treballar, en aquest cas. I això se considera la que busca llocs de treball. I, bueno, pues lo que ens està passant és això. El 11,7% està aturada. I, bueno, i què passa? Pues, bueno, que la mitja de la Unió Europea, dels 27 països de la Unió Europea, és el 5,7% de l'atur. Claro, pues pràcticament és el doble el que tenim en Espanya. El govern, pues, bueno, el que fa és que explica un poc la reducció de l'atur, bueno, com ho he comentat jo abans, la reducció de l'atur és molt més menor que el que és l'afiliació, pues, bueno, pues perquè la població activa ens està creixent moltíssim i, bueno, pues hi ha gent que no volia treballar, pues ara s'està incorporant prou al treball. I, bueno, pues tenim, com he comentat, 20,7% de persones afiliades. Bueno, i després, per altra banda, pues, bueno, la qüestió és que han sortit en un any 103.000, podríem dir, han sortit de l'atur 7.000 i pico persones i s'han afiliat 100 i pico mil persones a la Seguretat Social. Bueno, per quins són els que més s'han apuntat? Pues ha sigut hostaleria, ha guanyat 29.000 llocs de treball, després li ha seguit educació en 28.000 i la construcció en 18.000. És molt llamatiu, que això sí que m'alegro, que és la indústria, però diem dir que és la més competitiva de totes, del sector primari, que és l'agricultura, el secundari, que és la indústria, i el terciari, que són els serveis, doncs la indústria, per exemple, és el sector en què els llocs de treball són més qualificats i també són els que més, normalment és més productius. I clar, doncs és curiós que també aquesta indústria manufacturera també ha augmentat en afiliació en 13.000 llocs més de treball. Bueno, si mirem el còmputo anual, és a dir, podem dir que l'afiliació com a tal són 513.000 llocs de treball més. És a dir, i quins són els que més han aportat? És a dir, més de mig milió d'afiliació més en un any, que bueno, verdament ha sigut un any molt bo per l'ocupació. Tenim l'hostaleria, que ha aportat 76.000 llocs de treball, activitats sanitàries, que han aportat 75.000, i el que més ha aportat de tots en aquest últim any ha sigut educació, en 152.000 llocs de treball més. El total de treballadors, que podria dir el total de treballadors i treballadores, pues bueno, ja s'està aproximant entre homes i dones. És a dir, per exemple, el que són les dones que estan afiliades són 9,79 milions, és a dir, de dones afiliades, i d'homes són 10,92 milions d'afiliats. Això què vol dir? Que pràcticament s'equiparen. Hi ha el 47% de gent afiliada són dones i el 53% són homes. Però es pareix que sigui que s'estigui equipant un poc la igualtat. Aunque en l'atur el 60% dels aturats són dones. Se destaca sobretot el de cotitzants estrangers, és a dir, l'afiliació estrangera, la gent estrangera que està afiliada a la Seguretat Social, ja són 2.671.000 persones que estan estrangeres que estan afiliades a la Seguretat Social. És a dir, quasi un 9% més que fa un any. I bueno, això sobretot augmenta molt el que és la població activa i compensa un poc la baixa natalitat. És a dir, que els estrangers pràcticament molta ocupació ens fan molta falta perquè no ho cobrís gent nacional. Els autònoms, bona notícia, estan creixent, no molt, 10.000 més, i bueno, i arriben als 3.300.000 autònoms que estan en aquest règim afiliats. Hi ha un creixement anual de 26.000 autònoms més, que suposa un 0,8% més. És a dir, sempre hi havia una baixa, sembla que la gent preferís treballar per un altre que muntar la seva pròpia empresa, però bueno, això és una bona notícia en què hi ha més autònoms, aunque sigui un creixement més lento. Se manté la pujada de contrats indefinits, és a dir, cada vegada augmenta més contrats indefinits. El que passa és que este mes pareix que el fijo discontinu, eixe que treballa una temporada de l'any, aunque estigui fixe, és a dir, és molt típic en l'hostaleria i en la construcció, però bueno, pues, quan hi ha una obra treballen i quan deixen de tindre l'obra treballen. I l'empresa té que reclamar-los, si torna a tindre més ocupació, té que tornar a reclamar els mateixos fijos discontinus. O passa molt en l'hostaleria, sobretot recordem que és més estacional, degut a que l'hostaleria se treballa molt més en estiu que el que és en hivern. Bé, doncs bueno, en aquest cas ha disminuït, que és el que més havia augmentat fins ara. La majoria de comunitats autònomes han augmentat l'afiliació, sobretot Balears pues, perquè es comença la temporada turística, ha augmentat un 3,18% l'afiliació, seguit per Múrcia i seguit per Catalunya. Múrcia ha augmentat un 1,03% i Catalunya ha augmentat 0,64% l'afiliació. I l'única comunitat autònoma que ha disminuït l'afiliació ha sigut Castilla-La Mancha, que ha disminuït un 0,18%. Bueno, podem dir que en termes anuals, Canàries és la que més ha augmentat l'afiliació, 4,5%, una autonomia molt, molt turística, Madrid el 3,85% i Balears el 3,73%. En canvi, els pitjors, els que menys augmenta l'afiliació, són Galícia, 1,81%, Cantàbria, 1,46% i Extremadura, 1,27%. Bueno, si anem un poc a lo que són els tres pilars d'una economia, que és el sector primari, que és l'agricultura, el sector secundari, que és la indústria, i el sector terciari, que són els serveis, però, bueno, verdaderament, el que pitjor està és el sector primari, és l'agricultura. I per això, Pues totes aquestes protestes que tenim dels agricultors i moltes vegades en raó. És a dir, en febrer ha disminuït l'afiliació en l'agricultura, en 1971 afiliats, quan tot ha augmentat, i en termes anuals pues, ha baixat pràcticament l'afiliació en l'agricultura l'1,73%. N'hi ha menys afiliats al sector primari que abans. N'hi ha actualment 1 milió i pico d'afiliats al sector primari i agricultura de la Seguretat Social, que representa el 5% de l'afiliació. Però, clar, hi ha una dada. Eixe 5% de l'afiliació produeix el 2,47% del producte interior brut. Què passa ahí? Pues bueno, que ens donem compte que l'agricultura, eixe treball d'agricultura, és el menys productiu. És a dir, pràcticament tenint el 5% de l'afiliació, pues només produeixen el 2,47% del producte interior brut, quan la indústria, tenint per exemple el 13 o el 14% de l'afiliació, pues produeix el 15 o el 20% del producte interior brut. Com veiem, pues temos de problemes d'aquesta agricultura. Temos de problemes, recordem que hi ha una política agrària comú, hi ha molts negocis que són ruïnosos degut als preus, i gràcies moltes vegades a la política agrària comú. Però, claro, la política agrària comú pues, requereix molta burocràcia, que en part s'entén aquesta burocràcia, perquè si no hi hauria molt de fraude, però bueno, estem en un problema que, bueno, que ja en vem que porten els agricultors protestant pues, 2 mesos. I, claro, pues, hi ha perill que desaparegui un poc l'agricultura tradicional i que se cree, pues, pràcticament l'agricultura se cree en grans corporacions industrials que llevarien el que és la nostra agricultura tradicional. Bueno, pues això és un poble del mercat laboral. Si mirem un poc l'estadística a través dels anys, pues bueno, veiem que ha tingut una gran millora. Comentem un poc afiliació un any i atur també el mateix any. És a dir, per exemple, en el 2007 n'hi havia 19 milions d'afiliats i tenim un atur del 2,10%. És a dir, tenim un atur inferior al d'ara, però, claro, en menys afiliats. En el 2010 es comença ja un poc la crisi ja tenim ahí, financera, baixa de 7,4 milions d'afiliats i ja tenim un atur de 4 milions de persones. El 2012, el pitjor de tots. Baixa els afiliats a 16 milions i tenim un atur de 5 milions de persones. 2020, plena crisi del Covid, de 9 milions d'afiliats i 3,5% d'aturats el 2020. I en febrer del 2024, rècord d'afiliació per damunt del millor any abans de la crisi financera, 20,71 milions d'afiliats i un atur de 2,76 milions de persones. Més alt que el que teníem en el 2007, però bueno, a poc anem baixant. Això és el nostre gran problema. És a dir, tenim un atur el doble que la mitja de la Unió Europea, que no són 11 i pico % de gent aturada. Bueno, pues un poc he repassat un poc el que és el mercat laboral. Com veu, pues una cosa és el que és els telediaris i l'altra que és l'economia real, que veig que va prou bé. Sembla que sembla un poc a lo que està passant en Estats Units, que està guanyant Trump quan l'economia americana, Biden, la porta prou bé. Però bueno, són coses de la política i de la demagogia moltes vegades.
Anem a canviar de tema, anem a parlar de la llum, que tanca la setmana més barata de la història, no?
Sí, bueno, la llum pues, està la setmana més barata, bueno, de la història tampoc, de fa molt de temps, perquè, claro, la història no se pot dir.
La història és complicada de dir, no?
De fa molt de temps, és a dir, la llum va pegar uns baixos, recordem el problema que van tindre, sobretot en la guerra d'Ucraïna, etcètera, i després també el mercat elèctric, este ministre, bueno, tan roïn que van tindre, que era Soria, José Antonio Soria, este que va col·locar l'impost a l'autoconsum, bueno, en fi, que se diu l'impost al sol. Però, bueno, ahir va pujar molt la llum, pues, bueno, pues, perquè va regular fatal, és dir, no. Però, bueno, ara el que ens ha passat és, claro, recordem que la llum se va disparar per lo que és la guerra d'Ucraïna. I per què se va disparar en la guerra d'Ucraïna? Pues, bueno, pues recordem que la base de tot, de fer la llum, és el gas. Sobretot el mercat elèctric, que, bueno, m'explica moltes vegades com funciona. I, claro, el gas se va disparar, recordem que la majoria de gas venia de Rússia, en teoria, mos va pillar en bragues en els almacens de gas, no tenien gas, i avui en dia, pues, tens almacens pràcticament, allò va ser en el mes d'agost, pues, bueno, se va pujar moltíssim la llum, i ara actualment, pues, bueno, tenim pràcticament els almacens a tope. Però, bueno, què està passant? Pues, bueno, que la llum la tenim a 4,53 euros megawatt hora. És la llum més baixa, de lo menos fa, pues bueno, pràcticament des d'abril del 2013. És a dir, que la teníem a 4,66 euros megawatt. És a dir, que mai la llum l'havien tingut tan barata. És a dir, i, bueno, i per què tenim la llum tan barata? Pues bueno, les raons podrien dir que són dos, principalment. La primera, és la baixada del gas natural i els drets d'emissió de diòxid de carbó. És a dir, claro, la qüestió és que el mercat, per exemple, el que és la combustible fòssil, pues pràcticament ha desaparegut. I això és el que encareix més el que és la llum. I, bueno, i què són els drets d'emissió de carbó? Ho expliquem un poc. És a dir, en la cumbre, en l'objecte de reduir el CO2 de l'atmosfera i en el protocol de Kyoto, en Japó, la Unió Europea va crear un comerç internacional del mercat del carbono. ¿Y en qué consistía? Pues bueno, consistía en lo siguiente. La Unión Europea le donaba a cada empresa uns drets de emitir emisiones de CO2. Entonces, le donaba. Y esas emisiones de CO2, si una empresa, por ejemplo, emitía más, tenía que comprarle a una otra empresa que le sobraran emisiones de CO2. Y claro, ahí ya había un mercado que, claro, si las emisiones de CO2 eran más caras, pues la llum también era más cara. Claro, la qüestió és que aquestes emissions de CO2 estan en subhasta pública i què ha passat ara? Pues bueno, que resulta que com estem pràcticament en aquest temps en la majoria de la llum se fa en energia renovable, pues no entren les centrals de gas. I què passa? Pues que les emissions de CO2, pues pràcticament aquest dret d'emissions de CO2 pràcticament pues ha baixat moltíssim. Este protocol d'emissions de CO2 estem tots els països de la Unió Europea, és a dir, els 27 països de la Unió Europea, i també està Islàndia, Noruega i Liechtenstein, que estan obligats. Entonces, el que està clar és que les empreses, per no pagar drets d'emissió de CO2, estan obligades un poc a, podríem dir, a reduir les seues emissions. És a dir, pues, per exemple, pues, les empreses de ceràmica pues, a veure si poden substituir el gas pues, per l'hidrogen, etc. I totes obliguen un poc perquè si no cada vegada tenen que pagar més. I què passa? Que cada any la Unió Europea es rebaixa els drets d'emissió a cada empresa. I clar, pues, la qüestió és que se va reduint. Però què ha passat en aquest temps? Pues, bueno, que lo que passa és que, primera, l'energia eòlica i la fotovoltaica i la hidràulica han anat molt bé i podem dir que aquesta segona causa per què va tan barata pues més que tot ha sigut per el temps. Ha fet molt de vent, entonces la eòlica pues, ha funcionat a tope que pràcticament ha cobert tota la demanda. Després la fotovoltaica, en les hores diurnes, quan fa sol, també ho està cobrint tot. I per últim, així en el Mediterrani tenim molta sequera, però tota la part de l'Atlàntic, els pantanos han començat a plenar tots. I l'energia hidràulica, la que del salto de l'aigua, també ha generat molta energia que està tampoc emitís des de CO2. Què passa? Pues bueno, que la producció, pràcticament, el funcionament de centrals eòliques, fotovoltaiques i hidràuliques, pues ha anat molt per damunt de la mitja. I clar, això què passa? Pues que les renovables pràcticament han cobert pràcticament tota la demanda de llum. Per exemple, el dissabte i el diumenge, inclús van haver moments del dia en què la llum valia a 0 pessetes, a 0 euros, ja dic pessetes, vale? Per dir, i això per què és? Bueno, jo ho he explicat alguna vegada com funciona el mercat de la llum. A veure, la llum no se pot almacenar i, per tant, moltes vegades tu, si quan fa vent i hi ha energia eòlica, pues bueno, tu la tens que tirar al sistema, perquè no la pots guardar. El mateix que quan fa el sol, la fotovoltaica. Pues bueno, en el mercat entren primer les energies renovables, les que no se poden almacenar. És a dir, per exemple, entraria la del sol, entraria la del vent, la que és l'eòlica, i aquestes entrarien a preu zero. I entonces, si faltava un poc de no se poguera cobrir aquesta demanda en tot el que faríem, pues entraria ja les energies fòssils. En aquest cas seria el gas i el carbó. El carbó pràcticament ha desaparegut, és el gas. I aquest gas és el que marca el preu de l'energia. És a dir, tots tenen que pagar-li la llum a l'última central que ha entrat. I això és un poc confusió. Què ha passat? Pues que el gas pràcticament no ha entrat, Doncs perquè la majoria de renovables han cobert tot el mercat. Inclús, recordem una cosa, les centrals nuclears, per això es fan una energia contínua i també entren a preu zero. I inclús els propietaris de les centrals nuclears, com per exemple la de Cofrentes, que la propietària és Iberdrola, doncs ha tingut que parar la central, que no fa mal, doncs la té parada doncs perquè produir-la incorreix en pèrdues, i la té parada durant 8 o 10 dies perquè passi tot això. Com veu, doncs, bueno, aquestes són perquè normalment tenim la llum tan barata, que, bueno, que és una avantatge. I nosaltres, que érem importadors de llum de França, doncs ara som exportadors de llum. Exportem a França. Recordem que a França el 70% de la seva energia la fan centrals nuclears, que almenys no té més de 50. Però, clar, sempre té problemes. I ara nosaltres li estem exportant llum. Per la poca connexió que tenim, li exportem a Portugal i li exportem últimament moltíssim a Marroc i a Andorra. És a dir, han passat d'importadors de llum a exportadors de llum. I clar, què passa? Que esta baixada de llum, què li passa al consumidor? Pues no beneficia tots els consumidors. Pues perquè resulta que de 20 milions de consumidors que tenim en Espanya de consumidors de llum, pues me pareix que només està en el mercat regulat 8 milions. Per tant, és que estan en el mercat lliure, que tenen un preu fixat, per aquesta baixada no es beneficia. En canvi, es beneficia els que estan al mercat regulat o bé que estiguen en una companyia que els preus estiguen indexats al preu de mercat. I quina és aquesta companyia? Pues, bueno, en la zona nostra pues, està Electra del Maestrazgo. Electra del Maestrazgo actualment té la llum més barata que qualsevol que tingui dins del que és el mercat lliure. Pues, per què? Perquè en el mercat lliure hi ha uns contractes que tu vas firmar un preu fixe, que era lògic, perquè la llum va haver un test que se va disparar inclús a 25 euros el quilowatt, i ara pues, bueno, hi ha hagut moments que jo l'he vist a 2 cèntims el quilowatt. Ai, 25 euros. 25 cèntims el quilowatt. Pues, bueno, pues què passa? Pues bueno, ara aquesta companyia pues està posant, perquè clar, en aquest moment ho posava a preu de mercat. Perquè clar, no, la companyia aquesta no produeix tanta llum de la que verdaderament se consumeix i la té que comprar. I bueno, pues lo que passa ara és tot el contrari. Entonces, en aquest cas, se beneficia. I en canvi, pues bueno, què passa amb els que estan al mercat lliure? Se poden beneficiar? Sí, si se passen al mercat lliure. Però si tenen contrats lligats a un determinat temps, pues se tindran que esperar a renovar-los. I bueno, pues això sempre és la qüestió de què vull, un preu fix o un preu variable? Pues bueno, tenim també el cas de les hipoteques, molta gent m'ho pregunta. Escolta, que agafo una hipoteca tipus fix o un tipus variable? I jo us dic, bueno, jo vos recomano el preu de mercat, perquè claro, però avui en dia demanar una hipoteca a preu variable sempre diuen que és més car que a preu fix. Però què passa? Que, bueno, que jo, tal com vos estic dient, moltes vegades, si està baixant la inflació, com està baixant, el tipus d'interès baixarà i, per tant, baixarà també el tipus d'interès d'hipoteca. Se parla que el tipus d'interès ens baixarà en juny. I, bueno, pues, ja normalment l'Euribor ens ho anuncia perquè el tipus d'interès del Banc Central Europeu està al 4,5% i ja l'Euribor està en el 4%. Vol dir que normalment està anunciant ja baixades. Entonces, bueno, jo no et puc dir res. A mi jo me diuen, pues bueno, no tenia raó, però bueno. I en el mercat de la llum ens ha passat igual. La gent se va assustar perquè, verdament, se paguen burrades de llum quan està aquesta crisi, que normalment, pues, inclús jo he pagat moltes vegades a 25 cèntims el quilowatt, i bueno, quan a un li diuen, bueno, vostè només pagarà 14 cèntims el quilowatt, sí, però és que ara va a 3 cèntims el quilowatt, moltes vegades la mitja, o 4 cèntims. Però bueno, això pràcticament és com una decisió que tenen que prendre. És a dir, la qüestió és que, bueno, a banda d'això, pues, bueno, com he comentat, també hi ha un altre problema per a tota la gent, que la llum, recordem que va al 5%, després d'un poc, una vegada que baixa la inflació, la van pujar al 10% d'IVA, però hi havia una clàusula en què, si la llum, per exemple, anava a més baix de 45 euros el megawatt, pues l'IVA tornaria a pujar al 21%. I este mes de febrer, pues, resulta que ha anat a menys de 45 euros el megawatt. Què passa? Pues que en el mes de març, en vez de un IVA del 10%, el tindrem al 21%. Què passa? Bueno, pues que si la gent que està en el mercat regulat, pues ara antes pagava a 20 cèntims el quilowatt i ara l'està pagant a 5 cèntims, pues bueno, el 21% no l'afecta. Però el problema és que la gent que està al mercat lliure a un preu fixe, pues veurà pujar tota la llum, perquè del 10% el pujaran al 21%, perquè a la millor contratat el quilowatt a 13 cèntims, o a 14 o a 15 cèntims. Bueno, doncs un poc perquè els oients ho sabien. És pas sempre, aquesta pujada? No. Si torna a anar el megawatt per damunt de 45 euros, doncs tornarem una altra vegada al 10%. Però bueno, el govern no pot fer res perquè així n'està firmat. Però bueno, doncs mala notícia per la majoria de gent que té llum. És a dir, el mes de març veurà la llum al 21% de l'IVA. Bueno, la qüestió és que les renovables, el que està clar és que cada vegada estan creixent d'una forma exponencial. I bueno, i sobretot la fotovoltaica. És a dir, la fotovoltaica, bueno, pues és pràcticament la que ha fet baixar els preus. Sobretot jo recordo que, claro, la llum, jo sempre recordava que la llum més cara del dia, perquè és normal, era de 10 a 2, que ahí està, pues tota la indústria funciona, etc. Pues ara és la llum més barata, pues per què? Perquè de 10 a 2 és quan fa sol i és quan entre les fotovoltaiques. I també és quan més se consumís, però també és quan més se produís. I, claro, pues mos ha canviat la situació. Ara la llum més cara normalment és per la nit, que va allà quan les persones ja van a sa casa a les 8 o a les 10 de la nit. Bueno, pues bueno, la qüestió és que què passarà en un futur en este mercat? Pues bueno, en un futur la qüestió és que a curt plaç jo crec que la llum seguirà barata. I explico per què. Pues bueno, és senzill, la llei de l'oferta i la demanda. És a dir, la demanda fa 10 anys que s'ha estancat. Pues per què? Pues bueno, pues que la gent no consumís més. I per què s'ha estancat? Però bueno, pues s'ha estancat perquè, primera, resulta que el cotxe elèctric i la indústria encara no funciona en electricitat, no està xutant. I en canvi, l'oferta de llum, degut al boom de la fotovoltaica, sobretot de la fotovoltaica, que hi ha molt, i l'autoconsum, pues s'ha disparat el que és l'oferta. I clar, si la demanda s'ha estancat, pues passa. Què passa? Què passarà? Pues bueno, fins a llarg plaç, quan se substituïsca el cotxe d'automoció per el cotxe elèctric, o quan la indústria, com podríem posar, pues, se lleve les energies fòssils per produir, com pugui ser el gas, etc., pues, entonces, i canvia a l'electricitat, pues, entonces la llum començarà a estar als preus normals. Podríem dir que augmenta molt l'oferta, però en aquest any portem una dècada que la demanda està estancada. I bueno, pues, un poc, això és un poc del resumen de la llum. Molt bona notícia, pas que tenen la llum contrata el que se diu la llum en l'últim recurs, és a dir, en el preu regulat, o és que tenen firmats en companyies en què la llum està indexada al preu de mercat, i mala notícia doncs perquè la gent que va tindre contratats en el mercat lliure, la majoria, ja que hi ha més gent al mercat lliure que al mercat regular, recordem que en el mercat regular només hi ha 8 milions de persones, i en el mercat lliure hi ha 12 o 13 milions de persones. De famílies, perdó, o de consumidors. Què passa? Pues que això ha canviat, i sobretot va canviar molt quan ens va pujar el preu de la llum, se va disparar, que pagàvem una burrada de llum, i clar, pues la gent se va anar a lo que se diu al mercat lliure i a preus fixes. I bueno, pues un poc el que podem resumir de la llum.
Anem ja a la bolsa.
Anem a la bolsa? Pues no res. La bolsa esta setmana ha pujat. I bueno, pues per què ha pujat? Recordem que la bolsa està molt relacionada amb el tipus d'interès. El tipus d'interès és el que és el preu dels diners. Claro. Si en aquest cas, pues, si el preu dels diners és car, recordem que entonces les empreses no poden acudir al crèdit perquè és més car, entonces el crèdit és més car i entonces fan menys inversions i per tant, per exemple, la bolsa baixa. La bolsa puja, perdó. Entonces, pues bueno, pues pareix que la perspectiva és que el Banc Central Europeu ja ho ha dit que el tipus d'interès baixarà en el mes de juny i per tant això dona ànims a la bolsa i per altra banda la Reserva Federal dels Estats Units, que en teoria té algo més d'inflació que Europa, els Estats Units, però diu que durant l'any igual baix el tipus d'interès, està més alt que el Banc Central Europeu, però bueno, ha fet que les bolses europees i la majoria europees mundials han pujat. I la bolsa que més ha pujat d'Europa ha sigut l'espanyola, que ens ha pujat aquesta setmana el 2,4%. I se supera els 10.300 punts. L'economia americana ha creat llocs de treball, és a dir, ha creat molt bons llocs de treball, és el que comentem en la teoria de Biden i Trump, que l'economia va bé i, en canvi, pues, pareix que Trump pugui guanyar les eleccions en novembre. I, bueno, en aquest cas ha quedat 275 milions de treball. Per altra banda, és veritat, el que és la inflació ha repuntat un poc, al 3,9%, la té més alta que Europa, per això considerem que la Reserva Federal dels Estats Units igual tarda més en baixar el tipus d'interès, perquè ha pujat tenim el 3,9% i la tenim al 3,7%. Ha pujat dos dècims. L'IBEX, podríem dir, ha liderat el que és les bolses europees I aquesta setmana les bolses, que la, podríem dir, les empreses que més han pujat han sigut les renovables, que estan molt endeudades per les inversions que han fet, i bueno, el que eix anunci de baixada de tipus d'interès pues, ha fet pujar. Sobretot pues, ha sigut Acciona, ha pujat un 6,6%, Colonial un 5,7%, Solaria un 5,5%, i Acciona Energia també ha pujat un 5,2%. També dos bancs han pujat prou esta setmana, BBVA i Sabadell, BBVA ha pujat un 5,7%, i Sabadell ha pujat un 5,1%. I en el plan negatiu, qui ha sigut la que més ha baixat? Pues tenim sempre la protagonista de Grifols, que porta aquestes pujades de muntanya russa, que puja i baixa, perquè bueno, tenim el problema de que l'ataque el fondo baixista Goldman City. Bueno, què passa? Pues que al final de la setmana Grifols ha baixat un 7,5%. Però recordem que estava baixant el 20%. I per què estava baixant el 20%? Pues que presenta uns comptes anuals sense informe d'auditoria i el mercat se va mosquejar. I ara el va presentar el divendres l'informe d'auditoria i pareix que l'informe d'auditoria és favorable i se va recuperar el divendres un 19%. Però encara la baixa ha sigut de la setmana del 7,5%. Altres valors que també han baixat ha sigut Naturgy i Sacyr. Naturgy ha baixat un 3,2% i Sacyr, la constructora, ha baixat un 2,3% respectivament. Bé, el bono espanyol a 10 anys pues està baixant, està en el 3,08%, l'alemà també baixa, el 2,27%, recordem que sempre se medeix entre la diferència entre el bono espanyol i el bono alemà, se medeix el que és la prima de risc d'un país, és a dir, ja que el bono alemà se suposa que és més barato perquè suposa que l'economia alemana és el seu bono es té la triple A, és a dir, podríem dir la solvència total, i bueno, pues, els altres països, com per exemple Espanya i Itàlia, pues, sempre tenim una prima de risc superior a lo que és ja que el bono espanyol pues, està per damunt, el tipus d'interès està per damunt que l'alemà. Crec que estem en el 100% sobre el bono alemà. L'italià sempre està més alt. Bueno, i el d'Estats Units, el bono d'Estats Units pues, està més alt, el 4,08%, ja que també el tipus d'interès està més alt. El dòlar i l'euro cotitzen a 1,09 dòlars per euro, i bueno, per això és el que podem comentar. I després, si resumim un poc les bolses, pues l'IBEX ha pujat 2,39%, se queden 10.305 punts, el FAIX britànic baixa 0,30, el DAX alemà puja 0,45%, el CAC francès puja 1,18%, el FAIX italià puja 1,43%, el Nikkei japonès baixa el 0,56%, el Hang Seng, la bolsa de Xina, mos baixa 1,42%, i el Dow Jones, la bolsa americana, puja 0,54%. I quins són els 5 millors valors i quins són els 5 pitjors valors? Tenim Acciona, que ha baixat un 6,65%, Acciona ha pujat un 6,65%, BBVA ha pujat un 5,73%, Colonial ha pujat un 5,70%, Solaria ha pujat un 5,52%, ACS ha pujat un 5,22% i Sabadell ha pujat un 5,08%. I quins són els pitjors valors? Pues Grifols mos ha baixat un 7,53%, Naturgy ha baixat un 3,22%, Sacyr ha baixat un 2,29%, Repsol ha baixat un 1,87% i Inditex mos ha baixat un 1,05%. Que és l'empresa de Amancio Ortega Zara. Pues bueno, això és el que podem comentar de la setmana. L'ocupació, que se comporta molt bé, és una bona notícia, l'economia s'està comportant prou bé este 2024, estos dos primers mesos del 2024, i després tenim el preu de la llum, no havia estat tan baix des de fa molt, molt de temps. Segut, com he comentat, degut a les renovables i degut també a la baixada tan bestial del preu del gas. I bueno, per això és el que podem comentar esta setmana.
Molt bé, Julià. Sí.
Me despedís fins a si...
Dos setmanes
perquè el dimarts que ve és festa així a la Comunitat Valenciana i no res, pues d'ací 15 dies.
Molt bé, Julià. Pues moltes gràcies.
Pues moltes gràcies a vosaltres per sentir-me i fins d'ací 2 setmanes.
Adéu.